Són les 11, el 3 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En tot cas, volem que sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora durant la qual entrevistarem una persona que està sota pressió, Fernando Clavijo, el president de les Illes Canàries. Ja vivia en una situació complicada i durant l'estiu han arribat a les Canàries centenars i centenars de persones més, algunes especialment desprotegides, menors no acompanyats. I el conjunt de la classe política és incapaç de pactar una fórmula solidària. D'aquí uns minuts escoltarem Clavijo. I avui és dimarts, això vol dir que ens visita l'Anna Ramon, la nostra biòloga, que, inspirada en els Jocs Olímpics i les medalles, ens parlarà, atenció, de les substàncies més brillants de la natura. Ja sabeu que les seves explicacions són sempre interessants. I recordem, això és una novetat que estem estrenant avui, que tenim una persona aquí escoltant aquest informatiu, una persona que té moltes coses a dir, que segurament coneixeu i que heu escoltat moltes vegades. Amb ella parlarem d'algun tema que ha passat avui i que encara no podem avançar, però coneixent-la no us decebrà. Us puc dir, i això podria servir de pista, que ningú, o gairebé ningú, sap que és aquí. I us recordem que tornem també a tenir una vinyeta per mirar-nos atentament perquè reclama la nostra atenció. Tenim encara minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, dediquem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui dia de noms per ocupar nous càrrecs, eh?
Sí, el primer, el d'una dona, Isabel Perelló, que es converteix en la primera dona presidenta del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. També és el primer cop que algú nascut a Catalunya arriba a aquest càrrec. L'han escollit avui els vocals del seu sector, el progressista i també els conservadors, en una votació in extremis. De fet, el Consell General del Poder Judicial havia marcat en vermell dijous, demà passat. És el dia que s'obre l'any judicial amb el rei i el govern dels jutges no volia arribar-hi bloquejat per sisè any consecutiu.
I el segon nom és el de José Luis Escrivá.
Sí, l'actual ministre de Transformació Digital, que es perfila com el nou governador del Banc d'Espanya. Una designació que des del Partit Popular rebutgen de ple i critiquen perquè diuen que s'ha fet sense consultar-los.
Avui de nou parlem de migracions, de l'arribada de persones empasteres i de la polseguera política que aixeca la gestió del fenomen.
Mentre a Tossa de Mar esperen el trasllat de 200 persones per allotjar-les temporalment, a les Balears continuen arribant embarcacions amb migrants procedents de les costes nord-africanes. En menys de 24 hores hi han desembarcat prop de 350 persones, de les quals un centenar viatjaven amuntegades en un pesquer. D'altra banda, 12 persones han perdut la vida quan intentaven creuar el canal de la Mànega.
Doncs de seguida en continuarem parlant profundament d'aquesta qüestió amb el president del govern canari, amb Fernando Clavijo. I avui ha plogut, però alerta perquè en les properes hores pot fer-ho molt. Ens ho deia també la Gemma Puig. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat.
Sí, ha plogut, ha tronat, com deies abans. De moment, el telèfon d'emergències ha rebut més d'una seixantena de trucades per incidents vinculats a baixos inundats, també branques d'arbres que han caigut o acumulacions d'aigua. Aquest dimecres les precipitacions poden ser intenses, especialment a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que es mantindrà l'alerta activada. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Informació.
De que podem podem tenir aquestes pluges que poden ser intenses, de caure, per exemple, doncs, entre 20, 30 fins a 40 litres en molt poca estona, en 30 minuts, i que també aquestes pluges pugui fer que acumuli també aigua en el territori. Sobretot aquesta zona ponent, des del nord, que anirà abraçant tot el territori, que primerament baixarà cap a Terres de l'Ebre, cap a Camp de Tarragona, cap al litoral central.
Per això Protecció Civil ens recorda als ciutadans que tinguem prudència en la conducció i que no creuem rius o rieres.
Alerta activada i arriben també nous senyals d'alerta des del sector de l'automoció.
El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, adverteix que la companyia corre perill per l'impacte dels aranzels que la Unió Europea ha imposat als cotxes fabricats a la Xina. Griffiths ha assegurat que amb l'actual aranzel del 21%, les vendes del model elèctric Tavascan, que es produeix la Xina, són a pèrdues.
No se está afectando mucho y está poniendo realmente el proyecto a riesgo, no solo el coche en sí, sino nuestro marca. Y por eso estamos trabajando con el gobierno y también con la Unión Europea a llegar a una solución que nos puede permitir seguir vendiendo este coche. Es un coche europeo, diseñado aquí en Barcelona.
I a Ucraïna hi ha hagut almenys 51 morts i més de 200 ferits en un atac rus amb míssils contra un centre militar de formació i de comunicacions al centre del país.
Ha estat a la ciutat de Poltava. Es tracta d'un dels atacs més letals que ha patit el país des de l'inici de la guerra, i entre les víctimes també hi ha civils. El govern ucraïnès ha reconegut la destrucció de gran part de l'Institut de Comunicació Militar de Poltava i ha ordenat una investigació. El president Zelensky també ha aprofitat l'atac per reclamar als aliats occidentals més defenses antiaèries i armament de llarga distància per respondre a Moscou al seu territori.
El català ha patit un retrocés en l'ús de la llengua en els últims 20 anys. És el que constata un informe elaborat per la nova Conselleria de Política Lingüística.
L'estudi, que aquest dimarts ha debatut el govern en la reunió del Consell Executiu, apunta que encara hi ha un 5% de la població que no l'entén, un 19% que no el sap parlar, el 14% que no el sap llegir i gairebé un 35% que no l'escriu. A més, gairebé un de cada quatre catalans no utilitza mai aquesta llengua. A partir del diagnòstic, el govern es proposa impulsar l'ús social del català amb aquestes línies mestres que desglossava la consellera portaveu Sílvia Paneque.
L'increment del coneixement social de la llengua catalana, potenciar també l'oferta cultural en català, destinar recursos per tal de que la llengua catalana s'acosti a tothom, tant a nivell institucional, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit social, i defensar el Pacte Nacional per la Llengua.
Paneque també s'ha compromès a no deixar enrere l'aranès ni la llengua de signes catalana.
Molt bé, Sergi, la missió no era fàcil, però ho has aconseguit. Estem informats en 5 minuts. Seguim, gràcies.
Ara.
La migració és un tema molt complex i sensible, i per això li agraïm molt al president de les Illes Canàries que ens atengui aquesta nit. Señor Fernando Clavijo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Su comunidad es seguramente la más afectada por la creciente llegada de personas que migran, y estos últimos días vemos que siguen llegando centenares de personas a sus costas. ¿Cuál es la situación en las islas en este momento, presidente?
Pues la situación es de emergencia. La situación es que, a pesar que llevamos casi un año intentando que el Estado asuma sus responsabilidades y articule un mecanismo adecuado para poder garantizar la atención de los menores no acompañados extranjeros, los niños y las niñas, y después de haberlo advertido, pues al final el toro nos ha cogido, ¿no? Y ahora mismo una situación de saturación que venimos arrastrando desde finales del año 2023, porque nos pasó lo mismo, pues se va a sumar que viene el mar calmo, que se llama aquí en Canarias, y ya hemos visto que en los últimos días han llegado en dos días 1.000 migrantes al Hierro y casi más de 500 menores no acompañados en el mes de agosto, ¿no? Batiendo todos los récords, casi duplicando lo de agosto el año pasado. Por lo tanto, hay una imposibilidad material de poder atender a todos esos niños y esas niñas conforme a los tratados internacionales y los derechos que ellos tienen.
¿Qué capacidad de acogida tienen y cuántos migrantes hay ahora mismo en las Canarias?
Bueno, ahora mismo capacidad de acogida. Nosotros arrancamos el año pasado con 36 recursos y cuando estamos en julio teníamos unos 1.600 menores, y ya el gobierno anterior hablaba de situación extraordinaria, y ahora mismo tenemos más de 5.400. Es decir, la capacidad está más que duplicada de recursos que se han ido abriendo y abriendo por la vía de la emergencia ante la llegada masiva, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos sobrepasada toda nuestra capacidad, y en islas como la del Hierro, en lo que va de año, han llegado ya más migrantes que toda la población de la isla entera.
¿En qué condiciones están esta gente?
Bueno, pues las condiciones es de atención inmediata, ¿no? Estamos hablando de carpas, estamos hablando de literas y estamos hablando de condiciones de atención inmediata. En ningún caso, por ejemplo, los menores que están en el Hierro están pudiendo tener un proceso de integración, escolarización, las obligaciones que se supone que se tienen que asumir de poder garantizar que esta gente va a ser insertada, formada y va a tener un proyecto de vida y de futuro, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que son niños y niñas.
Ahora nos lo decía usted, que la previsión no es que este flujo disminuya, sino al contrario, en otoño con la mar en calma todavía pueden llegar más gente. ¿Cuál es el motivo de este crecimiento en esta ruta? ¿Quién llega y por qué ahora más?
Porque se ha cerrado el Mediterráneo. En las últimas pateras han llegado gente de Siria y de Pakistán. Es decir, ya casi de Asia, ¿no? Entonces el Mediterráneo se ha blindado por las razones que sean. Los países del Mediterráneo han blindado la ruta y al final queda la ruta del Atlántico, que es la más peligrosa y mortífera, ¿no? Y entonces, ante esta situación, el año pasado, que nos llegaron más de 20.000 migrantes en esos tres meses, octubre, noviembre y diciembre, y que nos llegaron 7.339 menores, pues porque efectivamente cuando las condiciones de navegación mejoran y cuando es más seguro, pues se prevé, si durante todo el año se han ido batiendo los récords, se prevé que lleguen lo mismo o más que el año pasado, ¿no? Bueno, pues imagínese usted, es decir, lo que vamos a tener es eso, carpas con niños y niñas, en el caso de los menores, que es de lo que estamos hablando, de los adultos también, pues imágenes que yo creo que nos deben avergonzar a todos.
Hace justamente ahora 30 años de la primera patera que llegó con dos jóvenes saharauis a las Canarias. Usted hablaba ahora de miles de personas que están viniendo en esta ruta, que también recordaba usted es de las más peligrosas y mortales, caminando fronteras. Habla de miles de muertos en los últimos años intentando alcanzar estas costas. ¿Qué debe cambiar para que esto no pase?
Yo creo que debe cambiar que Europa se lo tome en serio y se plantee políticas de cooperación y desarrollo en el continente africano. El problema de la migración de África se va a resolver en África. Nadie se mete en una patera rumbo a lo desconocido, preso o en manos de mafia porque le apetezca, sino porque tiene una necesidad imperiosa, porque no tiene futuro ahí donde está. Entonces tenemos que propiciar el desarrollo del continente y que haya futuro y que la gente joven vea que puede vivir y sacar adelante a su familia en su país, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente a los que llegan, porque 30 años después de esa primera patera, como bien decía, estamos peor que nunca, a los que llegan, pues hay que tratarlos con dignidad, y sobre todo si son niños y niñas, ¿no? Con lo cual, este es algo que va a ocurrir, ha ocurrido siempre, las migraciones en toda la historia de la humanidad han ocurrido, los canarios migramos también en su momento, porque teníamos hambre y no había futuro en estas islas. Y lo que hay que hacer es que hay que regularlo y hay que gestionar el fenómeno. Lo que no se puede es mirar para otro lado o, en este caso, desentenderse de las obligaciones, como nosotros sostenemos que está haciendo el Estado en Canarias.
Usted ayer precisamente decía que se plantea incluso pedir algún tipo de responsabilidad al gobierno de España. ¿Qué tiene previsto?
Nosotros, de entrada, primero la entrega de los menores no se está haciendo ajustada a los protocolos que el mismo Estado ha aprobado, el Gobierno de España, y a lo que las circulares de la propia Fiscalía determinan. Por lo tanto, creemos que el Estado no está garantizando la trazabilidad y los derechos de esos menores. Muchos vienen de Mali, son refugiados políticos, no están ni siquiera siendo escuchados, entrevistados, por lo tanto, no se está cumpliendo. Y por otro lado, nosotros entendemos que los menores los recoge el Estado en alta mar y los trae a Canarias. Por lo tanto, están bajo la guarda y custodia del Estado. Nosotros vamos a colaborar siempre, pero de ahí a que el Estado se desentienda y crea que esto es responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, no estamos en absoluto conformes. Esto es responsabilidad de Europa y de España. y por lo tanto la respuesta tiene que ser como país, y no se puede hacer que Canarias soporte en solitario toda la presión migratoria del sur de Europa, porque sería injusto con esos menores, esos niños y niñas, entre otras cosas porque no se pueden garantizar sus derechos, pero también con un archipiélago que está costeando de su presupuesto en solitario el coste de toda esta presión migratoria y de la escolarización y la presión en el sistema sanitario y la presión en el sistema educativo y la presión también que sufre una isla como el Hierro, que ha visto que en 8 meses toda la población de su isla se ha visto llegada o ha llegado a través de las pateras y cayucos al puerto o al muelle de la Restinga.
Hoy la ministra portavoz Pilar Alegría ha dicho esto.
El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando y todas las decisiones que está trasladando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno.
¿Qué le parece?
Bueno, me parece que una vez más el gobierno responsabiliza a una comunidad autónoma y a una formación política, que es la mía de Coalición Canaria, de convencer al Partido Popular, ¿no? Yo le diría que si el gobierno de España hubiese articulado los esfuerzos y se hubiese sentado con el Partido Popular para pactar la modificación legislativa, hubiese salido. Yo intenté con 3 ministros del gobierno de España, el lunes con el Víctor Torres, pero el martes de aquella famosa votación que Junts y que el PP votaron en contra junto con Vox, de que se sentaran para pactar, porque el Partido Popular pedía 4 cosas. 4 cosas, por otro lado, razonables, pero 4 cosas que solo las puede dar el gobierno de España. Si de por mí fuese, yo le diría que sí a las 4 cosas que pide el Partido Popular, pero yo no puedo convocar la conferencia de presidentes. Yo no puedo garantizar que la financiación de esas plazas la va a pagar el gobierno de España, o al menos parte de esas plazas. Ni yo puedo garantizar, porque no me compete a mí, no soy gobierno de España, establecer un mínimo de plazas que tienen que tener todas las comunidades autónomas. Máxime cuando la mayoría de las comunidades autónomas son gobernadas con el Partido Popular. Yo he dicho que esto no es un problema político ni territorial, es un drama humanitario. Es un drama humanitario y hay que recordarlo. Y el gobierno de España, ante la política migratoria, que es competencia exclusiva del gobierno de España, no puede mirar para otro lado. Por eso yo he insistido que hay que sentarse a negociar. Oye, si luego el gobierno de España no quiere aceptar las condiciones del Partido Popular, o el Partido Popular no quiere aceptar las del gobierno de España, pero eso se tiene que hacer. Y el problema es que el gobierno de España no se ha querido sentar con el Partido Popular. Ese es el problema, y yo lo digo y lo sostengo porque lo puedo demostrar en cualquier momento. Ahora bien, es muy fácil, nos sentamos, y si el gobierno de España me autoriza, yo asumo las obligaciones que tiene que, o le doy sí a las obligaciones que el gobierno de España tiene que hacer, y ya está, y el gobierno las acepta y ya veremos.
Usted gobierna en las Canarias con el apoyo del Partido Popular. ¿Qué le parece la posición del PP? Ahora usted hacía referencia a que hay margen para, o que había margen para que se pusieran de acuerdo para modificar la ley de extranjería, pero ¿qué le parece la posición del PP en materia de migración? Parece que ha endurecido su discurso, llegando a hablar incluso de deportaciones masivas.
Bueno, lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Después de su gira. Pedro Sánchez ha hablado de devoluciones a los países de origen. Exactamente lo mismo. El Partido Socialista y el Partido Popular dicen lo mismo. Y yo ahí, en esa batalla, no voy a entrar. El Partido Popular, mi socio de Canarias, no solo ha apoyado, sino que tenemos un pacto migratorio con todas las fuerzas políticas, salvo con Vox, que no quiso firmarlo. Ayer por la tarde reunía yo al pacto migratorio para dar cuenta del acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno, en el que lo que le pido que el Estado respete los protocolos que él mismo aprobó, en lo que pido que el Estado garantice la seguridad de esos menores, y en lo que le digo a los servicios jurídicos, oiga, que para garantizar esa seguridad de los menores, y sobre todo la seguridad también de las ONG y de los funcionarios de la comunidad autónoma, analícelo y analice las posibilidades jurídicas o los caminos jurídicos que hay para garantizar eso. Ahora bien, eso lo ha apoyado el gobierno del Partido Popular, y eso ayer el Pacto Migratorio de Canarias también le dio el ok y lo entendió perfectamente. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay polémica, ni quiero llevarlo al camino político. ¿Usted le parece razonable que una comunidad autónoma soporte en solitario toda la presión del continente africano, de la ruta atlántica migratoria? ¿Le parece razonable que el gobierno de España no haya dado ni un céntimo de euro en todo el año 2024 para poder afrontar los gastos que está incurriendo? ¿Le parece normal que cuando llega el hierro, una isla de 11.000 habitantes, todos los servicios sanitarios se vean colapsados? Y la población del hierro, que también tiene sus necesidades, por otro lado, porque vienen en mal estado y vienen deteriorados esos migrantes, y que el gobierno de España mire para otro lado. ¿O le parece razonable que el partido del gobierno de España no haya querido sentarse con el Partido Popular, que tiene 137 votos y que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de este país, cuyas comunidades autónomas tendrán que cumplir el acuerdo que se haga colaborando para resolver el problema y dar una respuesta de país? A mí no me parece razonable, ¿no?
En cualquier caso, en julio, por ejemplo, la discusión política se centraba en cifras que parecían muy asumibles. Es decir, hemos hablado antes de miles de migrantes, pero en España hay más de 8.000 municipios. Aunque la llegada de gente sea en esta proporción, parece también muy asumible que se deben poder integrar y acoger bien. Y en cambio, el debate parece más centrado en nosotros no los queremos. Esto es lo que le llega a parte de la ciudadanía, ¿no? No tanto un ejemplo de solidaridad, sino aquí no.
¿Pero quién? ¿En Canarias, dice?
No, en distintas comunidades autónomas.
Ah, claro, vamos a ver. No, yo que he hablado con los presidentes autonómicos, que he estado en una conferencia sectorial y que he hablado con todas las partes, porque fíjese lo ridículo del asunto. Es el gobierno de Canarias quien convoca a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, porque el gobierno de España no los quería convocar. Y el ministro Torres se suma a las reuniones que yo convoco como presidente de Canarias. Lo que ellos trasladan es, oiga, dígame el número de plazas que tengo que tener, o el número de recursos, y oiga, financiémelos, porque son migrantes. Y son ustedes los que tienen la política de exteriores y la política migratoria, y son menores, pero no son menores que estén en abandono o desamparo, que es lo que dice la ley. Los menores en Canarias los trae el Estado, los recoge Salvamar, Administración del Estado, los atiende la Policía Nacional, la Brigada de Extranjería, Cuerpo Nacional de Policía, Estado, los identifica, los filia en el registro de menores. Luego ese menor está bajo la guardia y custodia del Estado. Oye, que el Estado quiere que sea la comunidad autónoma por las razones de que a lo mejor es más fácil. Claro, los presidentes autonómicos dicen, vale, pero dígame cuántos. Esto no me puede decir, oiga, 6.000, dígame cuántos, porque yo los cursos los tengo que crear. Y oye, deme la financiación para poder atenderlos adecuadamente, porque son migrantes. Yo atiendo ya a los menores que le quitan los jueces la tutela judicial, o los menores que a lo mejor se quedan huérfanos. Yo eso los atiendo, porque es mi responsabilidad y está en la ley del menor, porque hay un decreto, hay un juez o hay una declaración de desamparo o abandono, y eso los asumimos. Pero el menor que te trae el gobierno de España no está desamparado, ese está bajo la guardia y custodia del gobierno de España. Si el gobierno de España quiere que la comunidad se encargue de atenderlo, el gobierno de España tendrá que poner la financiación, y eso es lo que piden básicamente. Luego pide que se convoque la conferencia de presidentes y que se haga una declaración de emergencia para poder crear los recursos por la vía de emergencia. Pero ese es el matiz. Y el gobierno de España ni ha determinado cuál es el mínimo de plazas que tiene que tener cada comunidad autónoma, ni desde luego ha garantizado la financiación. Porque además, los menores que se están trasladando de esos acuerdos se financia un año. Es decir, si tú asumes un menor de 8 o de 9 años, el gobierno de España te da el primer año esa financiación, pero hasta que cumpla los 18 lo asume la comunidad autónoma. Y a mí me parece razonable, porque si yo estuviese en la otra lado, si fuese otra comunidad autónoma de territorio continental, diría, oiga, yo colaboro, por supuesto que colaboro, porque hay 16.000 menores extranjeros no acompañados en España ahora mismo. Y estamos hablando de 48 millones de habitantes, como usted bien dice. Si nos ponemos de acuerdo, es relativamente fácil integrarlo, y además lo necesitamos porque nuestra población está envejeciendo y porque la tasa de natalidad está cayendo. Los necesitamos. Pero diga, Estado, usted coordine, usted establezca los criterios mínimos, páctelo con las comunidades y ponga los recursos económicos, que ni siquiera se está pidiendo que los ponga todos, sino que ponga una parte, que ya otra parte las ponemos las comunidades autónomas.
Hoy el Eso. Consejo de Ministros ha anunciado el desbloqueo de estos 35 millones para ayudar a las comunidades a acoger a los menores no acompañados. Creo que entre Ceuta y las Canarias les tocan 15 millones. ¿Le parece suficiente? ¿Sirve para aliviar la situación?
15 millones es lo que nos está costando cada mes. Nosotros llevamos más de 150 millones de euros invertidos este año. Es que es de risa, es que suena un poco a tomadura de pelo, ¿no? Y el presidente Sánchez lo sabe, porque se lo dije cuando estuve reunido con él en La Palma. Pero es que lo saben todos los ministros, lo sabe la ministra de Infancia, lo sabe la ministra de Migraciones, lo sabe el ministro de Política Territorial, lo sabe la ministra de Hacienda y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Lo saben todo y además son certificaciones. Si nosotros pagamos mensualmente a la ONG, o sea que podemos aportar las certificaciones. Y no hablo del gasto sanitario, que evidentemente ha crecido, y no hablo del gasto de escolarización, porque ya a lo largo de los que llegaron a finales del año pasado, obviamente los tuvimos que escolarizar, una parte importante, bueno, la totalidad de ellos los hemos tenido que escolarizar, les hemos tenido que dar clases de idioma español, porque muchos no hablan ni francés ni nada, sino hablan el dialecto de su país. Con lo cual, hombre, suena un poquito cachondeo, ¿no? Y además lo han hecho este martes, ¿por qué? Porque ayer el Consejo de Gobierno tomó la decisión de exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades. No parece serio, ¿no? Y llevo un año con esto, es decir, no llevo... Piense que en la crisis, veníamos ya de una crisis, que el gobierno anterior, cuyo presidente era el ministro Torres, venía reclamando que no podía más cuando tenía 1.600 menores no acompañados. El propio ministro Torres decía que era competencia del Estado y lo decía en las conferencias sectoriales y están las actas y las puedo dar. Y ya lo decía el ministro Torres, ahora ministro, antes presidente del gobierno de Canarias. Él decía que la competencia era del Estado y ahora de repente deja de ser competencia del Estado, que es lo que él mantenía como presidente de Canarias, y ahora que es ministro sostiene lo contrario. No parece serio.
Por cierto, ¿qué le ha parecido la gira de Pedro Sánchez por Mauritania, Gambia y Senegal? ¿Puede dar frutos?
Si hay proyectos detrás, sí, ¿no? Nos hemos olvidado ya de los 400, 500 millones que iba a dar a esos países cuando fue con Ursula von der Leyen. Esa gira ya la hizo con la presidenta Ursula von der Leyen. Ya la hizo. Y prometieron 400 millones de euros, que por supuesto no han llegado, obviamente. Por eso tenemos, entre otras cosas, el repunte que tenemos en estos momentos. Si detrás de esto va a haber proyectos de cooperación, de desarrollo, acuerdos, y se genera desarrollo económico en los países, funcionará. Si simplemente ha quedado en una gira para, en fin, para sacarse la foto, pues el problema seguirá.
¿Hasta qué punto está generando tensión entre la sociedad en las Canarias la situación actual? ¿O de momento no ve focos de tensión?
El pueblo canario está dando un ejemplo de solidaridad, de compromiso y de lealtad, pero evidentemente hay tensiones porque la situación en la Isla del Hierro es dramática, porque los recursos están saturados, porque a medida que pasa el tiempo y no se les puede escolarizar e integrar adecuadamente a esos menores, pues obviamente se producen situaciones de tensión porque ellos quieren llegar al continente, porque tienen la presión de sus familiares de trabajar para llevar dinero y mandar dinero a sus países y a sus familias. Entonces, yo por ejemplo, los recursos tienen que tener un máximo de 20 personas. Extraordinariamente pueden llegar a 20 y algo si estamos hablando de familiares, hermanos, para no separarlos. Nosotros tenemos recursos con 298. ¿Qué puedes hacer con 298 menores en un edificio para albergar palomas, como tenemos en Tenerife? Pues no puedes hacer nada, sino simplemente pues tenerlos ahí, permíteme que sea tan duro, aparcados. Y eso es lo que estamos viviendo en Canarias, con recursos totalmente sobrepasados, con el doble, incluso más del doble de su capacidad.
Hablando de recursos, estos días se está hablando también y debatiendo mucho del modelo de financiación pactado entre Esquerra Republicana y el gobierno de Pedro Sánchez. Escucho lo que ha dicho recientemente la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
De acuerdo que habla de una financiación singular para Cataluña. No he escuchado que se rajen las vestiduras cuando aprobamos financiación singular para Canarias, para Baleares, para muchas comunidades autónomas.
¿Está de acuerdo?
No, es mentira. No hay ninguna financiación singular para Canarias. Es absolutamente falso. Hay una ley que es un régimen económico especial, porque Canarias es una región ultraperiférica, la única de toda España, y no hay ninguna financiación. Nosotros formamos parte del sistema de financiación autonómico en el régimen común. Otra cosa es que hay una ley que no forma parte del sistema de financiación autonómico, que se llama Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, donde se establecen unas compensaciones en determinados aspectos, como puede ser la energía, o en determinados aspectos, como puede ser la fiscalidad, igual que Ceuta y Melilla, precisamente por nuestra condición de lejanía e insularidad. Y está recogida del año 1972. Y está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 349, cuando España se integró. Querer mezclar eso es tener un desconocimiento absoluto, o simple y llanamente querer echar a pelar a territorios que, desde luego, nosotros no vamos a estar en esas tesis.
No queremos robarle más tiempo, sabemos que tiene una agenda muy, muy complicada hoy, pero voy a decirle Fernando Clavijo y Batlle, ¿no? El segundo apellido...
Batlle, que de origen catalán.
Exacto.
Sí, cierto. Aquí tengo familia de origen catalán. Exacto.
Significa alcalde, ha llegado usted más arriba, ¿eh?
Bueno, fui alcalde de mi ciudad, San Cristóbal de la Laguna, en su momento, bastantes años, y sí, efectivamente, tengo familia de origen catalán y el apellido proviene de ahí.
Y ahora presidente de las Islas Canarias, muchísimas gracias por atendernos aquí en Al Catalunya Nit. Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
55.193 55193.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull.
Em comprometo, doncs, a protegir els drets de tots els diputats i diputades.
A 8 dies de la Diada, aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Sí, aquesta temporada fins a la mitjanit, ara passen 3 minuts de 2:15, i una de les coses que podrem fer també és informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Ens proposem fer cada dia allà un pòdium de les notícies esportives, tres calaixos. El primer avui suposo que hi hem de posar a Joan Laporta, que avui ha fet roda de premsa per fer balanç d'aquest mercat de fitxatges, i ha acabat parlant gairebé tant de xifres com de noms.
Sí, paradoxalment hem pogut sentir Joan Laporta, això no passa cada dia, i d'entre els temes que ha tractat sobretot és com està l'economia del Barça, és el tema recurrent al Club Laurana. I d'entrada el que ha explicat Laporta és que aquest estiu, a meitat de mercat de fitxatges, a mitjans d'agost, hauríem pogut entrar en la norma de l'1 a 1, del fair play financer. Veig
aquí ja t'he de parar, ja t'he de parar, sí. Ah,
sí, UAU, si vols que... ho expliquem abans de sentir sí, la porta.
Que quan diem UAU, què vol dir això? Un euro entra, un euro
doncs
surt?
Sí, seria tants caps, tants barrets. És a dir, tu pots gastar, simplificant-ho molt, perquè sí, això té molts matisos.
No, no, a mi m'ho has de simplificar molt, sí, que si no, no, no ho pesco.
Tant ingresses, tant pots gastar. Ara el Barça no està dins d'aquesta norma de control financer que estableix la Lliga de Futbol Professional per a tots els clubs. Uh-huh. El Barça està fora. El Barça ara, en la ràtio aproximada en què està, és dur de 1 a 4 o 4 a 1. És a dir, si n'ingressa sortir... 4, d'aquests 4 en pot gastar un.
Exacte.
Si ingressa 4 en traspassos... Xifres, sí.
O sigui, ve amb xifres dolentes, sí, i fins que no aconsegueixi estar millor no podrà arribar aquest 1 a 1.
Clar, diguem que els ingressos que té el Barça no compensen... seria una mica, entre altres coses, la suma de les pèrdues i del deute. Clar. Això és una versió molt simplificada,
insistim. Sí, no, però ho hem aclarit. M'ha anat molt bé, ja podem seguir.
Aleshores, el Barça diu la porta que en aquest mercat de fitxatges d'estiu hauria pogut entrar dins de la norma 1 per 1 perquè tenia lligat un acord de renovació amb la marca Nike per equipar doncs, els equips del Club Blaugrana, però que la porta considera que aquest acord no satisfeia del tot el que podrien aconseguir i que per això han descartat, han preferit doncs, mantenir-se encara fora de la norma UAU, però mirar d'aconseguir un millor acord amb Nike.
No hemos llegado este verano porque no hemos querido. Si hubiéramos pensado solo en nuestros intereses, hubiéramos firmado un acuerdo del contrato de equipamiento deportivo que creo que era mejorable, como así se ha producido desde la última semana del mercado hasta ahora.
Un acord amb Nike, que ara doncs, ha afegit la porta, sí que està a prop de produir-se en uns altres temes, aquests que tenia pactats el Barça encara amb el mercat obert, i això permetria, ha dit Laporta, pels vols del mes d'octubre ja entrar en aquesta norma de l'UAU que hem explicat. Més economia encara, vaig més ràpid.
Sí.
Aquest any ha afegit Laporta que es presentaran uns resultats ordinaris positius per primera vegada en 7 anys i que la situació econòmica del club serà, si fa no fa, òptima d'aquí a 3 temporades. Mentrestant, a remar encara. De l'àmbit esportiu, ha quedat una mica més en segon terme, però clar, era un rodó de premsa de balanç de mercat i s'ha hagut de parlar d'això també. Laporta s'ha mostrat orgullós del protagonisme que està agafant la Masia dins del primer equip, amb inclusió de nous jugadors, a més dels que ja havien tingut protagonisme la temporada passada. Allò també la feina del nou tècnic Hansi Flick i del director esportiu Deco. I a més, doncs, ha valorat la incorporació en majúscules del Barça aquest estiu, Dani Olmo.
Nosaltres estem molt satisfets, no? I el que ens havíem fixat fer una operació important, que era la prioritat, que era portar el Dani Olmo. El Deco ens ho havia repetit per activa i per passiva, que era un jugador que ens millorava la plantilla, i això s'ha aconseguit.
Un apunt per acabar, eh? Sí. Laporta ha volgut reiterar que esperen tornar a jugar partits al nou Camp Nou, encara en obres, però nou trasllat al nou Camp Nou, pels vols de cap d'any.
Molt bé, ens queden dos calaixos més d'aquest podi, una de freda i una de calenta. Comencem per la bona notícia que ha arribat a la Vuelta Ciclista a Espanya, eh?
Sí, i aquí prefereix començar per la dolenta, després la bona, i a l'inrevés. Va, farem això últim. La bona la trobem a la Vuelta Ciclista a Espanya, com deies, Manel. Victòria catalana, la primera d'aquesta edició, l'ha aconseguida el ciclista de Vilanova i la Geltrú, Marc Soler, de l'equip Emirates, el gran equip del ciclisme mundial. Ha guanyat la 7a etapa, i no una etapa qualsevol, una de les etapes reina d'alta muntanya, 181 quilòmetres, en final als mítics llacs de Covalonga. I a més, el vilanoví ho ha fet en solitari, amb temps per celebrar, perquè ha estat el millor de l'escapada del dia. I a més, qui ha pogut parlar amb ell, cara a cara, en tet a tet, ha estat el nostre enviat especial a la Volta a Espanya, l'Isaac Vilalta, en una entrevista que m'hem fet al Tot Costa de Catalunya Ràdio i de la qual en podem sentir ara un extracte.
Jo des de baix he posat el meu ritme, he anat agafant corredors, sonaven quedant, i quan he vist que Max Poole portava un ritme molt constant, dur, m'estranyava molt que pogués canviar el ritme, i llavors he provat un cop, li ha costat ja tancar una mica i he esperat a que tornés a intentar ficar-se una mica nerviós per poder ja acabar d'aprofitar.
Soler, doncs, recordant, explicant com havia anat aquesta ascensió. A la general, Ben O'Connor es manté com a líder, però ara, atenció, ja amb un marge molt exigu respecte de Primo Roglic, que ha guanyat anteriorment 3 vueltes, doncs és a prop de la quarta. Només a 5 segons és Roglic d'O'Connor, amb el valer Enric Mas tercer ara a 1,25 de l'encara líder. Demà, nova etapa a mitja muntanya, no hi hauria d'haver grans canvis, perquè encara queda força teca d'aquí a diumenge, que és quan acaba la vuelta.
Molt bé, i la notícia negativa que ens havies avançat?
Sí, és recent, doble eliminació catalana a l'Open dels Estats Units de tenis. Avui teníem 2 partits de quarts de final amb representació catalana, i el més recent és que en dobles masculins Mercè Granollers amb la seva parella habitual, Horacio Ceballos, Han caigut en dos sets contra els australians Max Purcell i Jordan Thompson, 6-7 i 4-6, marcador ajustat, però derrota al cap i a la fi. Adeu al torneig, el quart gran slam de la temporada, l'últim, mentre que en individuals femenins, Paula Badosa també ha caigut. La vegada que arribava més lluny a Flushing Meadows, Badosa ha cedit també en dos parcials davant d'Emma Navarro, la jugadora local, la nord-americana, 2-6 i 5-7. Badosa, a més, han acabat, ha estat força crítica, ha assegurat que ha rendit molt per sota del nivell que havia mostrat fins ara en aquest torneig.
Estic molt decebuda amb el meu nivell. Crec que ella ha jugat molt bé i ha sabut gestionar la situació, mentre que jo he estat un absolut desastre.
Clara i contundent va Badosa, que diu que avui no s'ha trobat damunt de la pista. A més, una prova d'això és que el segon set estava guanyant 5-1, però a partir d'aquí ha encaixat 6 jocs seguits en contra i ha acabat perdent aquest partit. És una ratxa, 6 jocs en contra seguits. Vaja, que diu que Badosa mai havia desaprofitat un 5-1 per acabar perdent un set. En individuals masculins, acaba d'acabar un partit de quarts amb victòria del també local Taylor Fritz en 4 sets sobre un dels candidats al títol, Alexander Zverev. Això és el més recent.
Molt bé, doncs mira, per acomiadar-te avui farem una cosa. Tenia un tall que hagués pogut anar a la secció d'internacional, per exemple, però me l'he guardat per tu. És Nicolás Maduro, el president veneçolà. Parla sobre les acusacions de frau contra el seu govern a les últimes eleccions i el fet que l'oposició no reconegui el Tribunal Suprem veneçolà com a organisme independent per resoldre el conflicte. Escoltem-lo i veuràs per què el llancem aquí. Vinga.
Imagínate tú que un juego de fútbol, el Barcelona contra el Real Madrid, y el árbitro llama a los capitanes, llama a Mbappé, ¿verdad? Y llama a Lamine, y viene Mbappé y dice, no, yo no reconozco al árbitro, yo no voy, yo voy a jugar, pero si no gano, te desconozco.
Bueno, el futbol sí, està tot arreu,
símil,
eh?
Sí, sí, exacte. El futbol ho inunda tot. Bé, Maduro va amb xandall moltes vegades, no? Sí, vull dir, potser a veure si ha de sortir corrents, no?
Sí, ja ho veurem. Molt bé, moltíssimes... El que no sé si assumeix esportivament les derrotes. Aquesta seria una altra qüestió. Moltes gràcies i fins demà, David.
Fins demà, adéu-siau.
Estem estrenant temporada i, clar, som intel·ligents. Intel·ligents vol dir que el que ja ens agradava molt de la temporada anterior no cal tocar-ho. I per això tenim aquí la nostra biòloga, la qual aquesta temporada li continuarem plantejant preguntes que ens afecten als humans i al món de les notícies, però que les apliquem al món de la natura. Anna Ramon, bona nit.
Bona nit.
Ben tornada.
I tant, molt contenta de ser de nou aquí.
I nosaltres també, i segur que els nostres oients també moltíssim. Avui, Anna, seguim l'estela dels Jocs Olímpics, que de fet encara s'estan disputant els Paralímpics, per mirar de ben a prop com ens emocionen les medalles que s'hi reparteixen. Suposo que el que la guanya, això deu ser la bomba, però sembla que tot allò que brilla ens atrau i ens sembla com més especial, més valuós.
Exacte.
A la natura brillar també deu ser allò, ostres, aquest destaca, eh?
Doncs potser sí, potser és un tema ancestral, no? Som animals i, per tant, doncs, reaccionem a aquests impulsos també de manera animal, no? I les medalles tenen molta màgia, són d'or, plata o bronze, no? Ens atrauen des de sempre. Però jo vull pensava, no?, en aquests tres materials i dic, ostres, anem una mica més enllà, anem a buscar la natura com brilla. I he trobat molta informació, però no tinc tant de temps, i em quedaré amb una manera de brillar, que és molt particular, que és la iridescència.
Molt bé, doncs em quedo amb la paraula, eh? A què li diem iridescència exactament quan la busquem al món animal?
Doncs mira, la iridescència és una manera de brillar on el que succeeix és un reflex de la llum en molts colors diferents, segons com rep a la superfície la llum, l'angle amb el que la rep. És clau, en aquest cas, no els pigments, que és el que estem acostumats, sinó la superfície que reflecteix aquesta llum. Per brillar, aquesta superfície ha de ser molt complexa, val? I ara t'explico una mica com seria a nivell microscòpic. Doncs bé, si posem, per exemple, una ala de papallona sota d'un microscopi, el que veiem, si en aquest cas una papallona iridescent, és que està formada de mirallets minúsculs que doncs, estan molt ordenats, posats d'una manera molt determinada, també, per exemple, en formes de piràmide o fins i tot laberíntiques, i el que fan és que la llum, un cop toquen aquests mirallets, aquestes escates, doncs es disgrega, no?, en molts colors diferents. Per exemple, també, doncs, en aquest cas podem veure ales de papallona amb blaus que es fan verds, però també tenim rèptils com serps, que també tenen, sí, escates disposades d'aquesta manera que comentàvem, que poden ser taronges, que es veuen, doncs, més grocs, no?, o que fins i tot fan flaixos de molts colors. La iridescència que estem més acostumats o que tenim com més idealitzada és la de les bombolles, la que fan, sí, els DVDs, sí, oi?, quan els pengem així, que donen voltes a la llum.
Clar, amb les papallones, que ja són molt boniques, és espectacular. Amb les serps no sé si ens dona gaire temps de veure-ho, perquè normalment la gent, quan es troba una serp,
arranquem,
ja surt disparada, però bé, papallones, serps iridescents. Quins altres animals trobaríem a la natura que siguin capaços de brillar d'aquesta manera?
Doncs jo m'he sorprès perquè n'hi havia més dels que m'esperava. Però jo crec que els reis de la màgia amb la llum són els ocells, són els reis amb moltes altres coses visuals, sobretot, i podem pensar, doncs, en els colibrís o les aus del paradís, que també les hem vist en els llibres, potser, no en directe, per desgràcia, però les coneixem. Però també a casa nostra tenim exemplars de luxe, que a vegades ens en oblidem i ens sembla que aquests animals tan exòtics aquí no en tenim, no? Doncs sí, nosaltres tenim el blauet, per exemple, que és un peix pescador que veiem als rius i a vegades el veiem creuar de banda a banda, i les seves plomes són blaves, però depèn de com els hi dona la llum es veuen verdoses. O el paó reial, que aquest sí que...
Sí.
Oi que sí, pensem,
aquest impressiona. Sí,
impressiona,
sí,
perquè utilitza aquesta estratègia. Però també hi ha escarabats, que de fet semblen joies si les trobes, no?, perquè estan al terra, són rodonets i sembla com si haguessis trobat una joia. Doncs bé, jo us he portat l'exemple del Calosoma psicopanta, que també li diuen l'escarabat lluent. Ja sabem que els noms populars, doncs, no van més enllà de lo que veiem,
sí,
a ull nu.
Sí, sí.
Que en aquest cas té les èlitres, que és aquesta closca amb la que camufla, tapa, protegeix les seves ales, que són iridescents amb blaus, verds, taronges, grocs. És espectacular. I a més, aquest escarabat, us volia explicar també que és molt preuat perquè és un depredador d'erugues. Per tant, on hi ha aquest depredador, doncs tenim un escarabat que s'està menjant les erugues, com del suro, per exemple, que fa malbé l'alzina surera, o que es menja les erugues de la processionària, per exemple.
Avui has tornat en molt bona forma perquè has dit, a veure, iridescents, que ja no és fàcil, Calosoma psicopanta i èlitres.
I èlitres.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Aleshores tenim tot d'animals que brillen d'aquesta manera màgica, gairebé. Els serveix d'alguna cosa? És a dir, és per escapar-se de les preses o té alguna funció aquesta
doncs,
brillantor?
Doncs és un misteri encara. La ciència està acabant d'entendre-ho. No és fàcil. Però el que sí que se sap és que, per exemple, abans es pensava que la iridescència el que feia era que els animals tinguessin com dues personalitats en una, no?, que fossin dos animals, dues identitats a la vegada, i que un escarabat, doncs, pogués semblar verd si el miraven els ocells des de dalt i camuflar-se entre les fulles, i pogués semblar blau davant d'un altre escarabatet, no?, que pogués ser una parella potencial, diguéssim, no? Però això ha quedat descartat, perquè els animals no poden controlar la llum ni poden controlar el seu angle amb una precisió tal com per convertir això en un llenguatge.
Clar, això pels camaleons, o sigui, cadascú el que sap fer.
Exacte. En aquest cas, no es podria donar aquest poder que no tenen, però en canvi el que sí que s'han fet són estudis on s'ha vist que els ocells tenen menys, els hi semblen menys menjables, no? No els hi venen tant de gust aquells insectes, en aquest cas també escarabats, que són iridescents, segurament perquè els hi recorden, no?, aquesta tècnica que n'hem parlat a vegades, que és l'aposematisme, no?, que és dir, amb aquest color t'estic dient o que sóc perillós, sí, o que sóc molt dolent de gust, no? I llavors creuen, doncs, que seria degut a això. I el que sí que s'ha vist és que en els ocells, doncs, en el cas de les aus del paradís, doncs, la iridescència de les seves plomes és tan útil per buscar parella com anar amb una pinya al revés al Mercadona a les 7 de la tarda.
Sí. Veig que també has entrat a la moda. Molt bé, sí. La teva secció se'ns fa sempre curta, però la bona notícia és que la setmana que ve tornes amb una altra secció brillant.
I tant. Fins la setmana que ve, Manel.
Bona nit. I avui és dia d'alegries d'anar retrobant a molta gent. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit, Manel.
Seguim en la tendència de la temporada passada. Ens aniràs portant en nom del Departament d'Assessorament Lingüístic paraules, expressions. Per on comencem la temporada?
Doncs mira, a més, et vull explicar una mica com anirà. Uh-huh. A més de paraules o expressions, que és el que vam fer l'any passat, que ens facin ball al cap, també et portaré pronúncies controvertides que ens hagin generat dubtes, amb l'ajuda de l'ESADI, i una cosa que em venia molt de gust fer, que són els tòpics lingüístics, sobretot els periodístics.
Sí, que en tenim molts, eh?
Molts. Jo és que, mira, m'he posat a buscar i en tinc ja per tota la temporada. Uh-huh. Aquells clichés gastats, aquelles frases estereotipades que es fan servir de manera indiscriminada i que acaben omplint el discurs d'expressions buides de contingut, no? Que no vol dir que no els puguem fer servir mai, que no és això tampoc, eh? Però sí que els podem evitar i trobar fórmules alternatives. A més, la línia entre el recurs lingüístic i el tòpic és molt fina.
Sí.
I mentre pensava això, deia, mira, això mateix, parlar de línies fines entre una cosa i una altra seria un recurs o un tòpic? No ho sé.
Deixem-ho un recurs. Deixem un recurs que sona millor.
Quan passa, no?, de ser una picada d'ullet a ser una cantarella repetitiva que anem sentint que apareix any rere any, no?, quan s'acosten aquells diferents moments cíclics del curs o de la temporada.
Sí, ja ho anirem estem veient. En un, no? Ara estem en un.
Ara, avui en comencem un, no? Quan vinguin festes assenyalades, quan vinguin eleccions, dies internacionals de no sé què. Doncs això. Mira, aquesta setmana, per exemple, comencem temporada i segur que deveu haver sentit aquell típic donar el tret de sortida, sí, donar amb llum verda, engegar motors, quan en realitat podríem dir començar el curs, encetar la temporada i avall. Passa el mateix amb les exposicions, també, eh? Allò de ha obert les portes, i encara pitjor, ha obert les seves portes. Dius, home, no, clar, segur, han de ser les seves.
O no pot obrir les d'una altra si entra a robar.
Estrany. Quan n'hi hauria prou amb un, s'ha inaugurat.
Molt bé. Doncs donem per inaugurada la temporada, la
teva
secció,
i
portes obertes sempre per tu.
Endavant. Bona nit.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Doncs queden 10 minuts per arribar a la mitjanit. Acabarem el dia junts cada dia. Ens volem assegurar allò que es diu que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir. I és una cosa que volem explicitar convidant cada dia aquí a l'estudi una persona diferent per fer-li una pregunta. I ha arribat el moment de descobrir a qui hem tingut aquesta nit aquí. Agnès Marquès, bona nit.
Bona nit.
Quina il·lusió tenir-te aquí estrenant aquesta secció, però ara ve la pregunta clau i podem tenir aquí un fracàs molt gran, eh? A veure, amb sinceritat.
No.
Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
He après diverses coses, des de tot el que ha explicat ara l'Anna Ramon, des de quan li has preguntat al Rafael de Ribot, que és el que fa el governador d'Espanya, no? Sí. I ha entrat en aquella concreció, el fair play aquest del futbol, però fixa't, em quedaré amb una cosa diferent, i és que pistatxo és una paraula correcta en català.
Ah,
jo sempre sóc de les que tiro cap a fastuc,
sí,
saps,
això,
aquella cosa. Sí. I he anat al Termcat i dic, aviam, des de quan? Pistatxo. I no, resulta que des de tota la vida. Diu que ve totes dues, fastuc i pistatxo, venen del grec. El que passa és que fastuc ve de la derivació que em va fer, en un cas del grec va passar l'àrab i va donar pas a fustac, i d'aquí ens queda a nosaltres, ens arriba el fastuc. I en canvi, hi ha una altra branca del pistacchio en aquest grec, que se'n va passar al Taità, pistatxo, d'aquí al castellà amb pistatxo, al francès amb pistatx, a l'anglès amb pistacchio, també bé. I total, que d'aquí ens ve.
Doncs, ostres, mira, m'has fet aprendre a mi una cosa. Sí, perquè no m'ho he parat a pensar, ho hem anat dient pistatxo i ja està, però és veritat que sí, que havíem arribat a dir molt fastuc. Em passa a vegades, per exemple, que quan accepten paraules, no sé si aquesta ja sempre s'ha pogut dir pistatxo o no, però que vigiles molt, per exemple, de dir vaixell i després et diuen, va, ara ja pots dir barco,
sí,
no?
Sí, m'ha semblat que era això, una mica. Sí.
però...
Em relaxo. Molt bé, escolta, estem començant temporada. Tu vas fer un inici de vacances diferent aquest any, oi? Que, sí. Què et vas plantejar?
Mira, ho vam comentar i t'ho vaig explicar perquè ens coneixem de fa temps i mira, ens vam trobar en una situació que a l'inici de les vacances que ens vam haver de trobar. Vaig marxar 15 dies. Havien de ser 15 dies, no van ser 15 dies. Vaig tornar abans, vaig marxar sola. Ho tenia parlat amb la família i fruit de la necessitat de tenir uns dies per mi sola, jo crec que no ens costa molt d'estar sols, no?
I va anar bé?
Va anar bé. Els primers dies t'he de dir que vaig dormir una barbaritat.
A
hores que no tocava. I dic, ara he de dormir. Sí, Agnès, ara dormiràs. Volia aïllar-me. És veritat que això de la distància... Vaig anar a França, al sud de França, Catalunya Nord, de fet. Això de les distàncies ara és molt relatiu, perquè si no apagues el mòbil...
Ah, és veritat,
pot ser
sí.
A qualsevol punta del món, no? Però és apagar el mòbil, és sortir de casa del dia a dia, no? I ho vaig trobar, per mi era una necessitat, ja m'ho havia plantejat l'estiu anterior, i al final vaig tenir com un sentiment de culpa i no ho vaig fer... I vaig dir, doncs ara aquest any ho faràs, i ho recomano a tothom. És més, després de tornar vaig llegir un article en un diari que parlava d'un concepte que sembla que quan els americans posen el nom sembla que creïn com una cosa, no? I això li ha passat a molta gent sempre, però ells li han posat un nom que és la loneliness. O sigui, loneliness és la solitud. A loneliness, no? És el voler estar sol i és el malestar que tenen algunes persones que volen estar soles i no aconsegueixen, no? Potser són unes hores al dia, un cap de setmana, o 8 o 9 dies o 10, com vaig estar jo.
Clar,
ho recomano a tothom.
Doncs mira, una altra recomanació, una cosa més que aprenem també. No sé si van ser també vacances diferents perquè tancaves un projecte, s'acaba a Planta Baixa, i no sé si vas marxar de vacances ja sabent què faràs aquesta temporada. Què faràs aquesta temporada?
Va ser un inici de temporada, diguéssim, això de marxar sola, ja ho sabia jo des del desembre, que ho tenia tot llogat, però em va anar molt bé. Tancar una etapa i marxar i fer un punt de part increïble. Sabent ja que tornaria doncs, amb un encàrrec, que és molt xulo, un puc avançar poca cosa, però és un programa que farem especial.
TV3?
Dia, TV3, efectivament, sobre un tema troncal, que ens atreveix, que ens implica i interpel·la a tots. I el faig amb una gran responsabilitat, justament perquè és un tema que crec que és transcendental. I clar que és de diferent quan has d'aixecar un programa per cada dia, tu ja saps, sí. La de cartutxos que sí. Cremes, no?
Estem aquí tots tremolant, l'Eli, el Sergi i tots. Sí.
I aquesta cosa diferent d'ara treballar doncs, ben bé gairebé 3 mesos amb un sol tema en el qual has de fer una immersió, has de pensar exactament com vols parlar d'aquest tema des de quin punt de vista i no deixar-ne en cap. No? És interessantíssim. I després, doncs, encara amb la direcció de la tele, estem veient d'una banda les seves necessitats, de l'altra jo, que és el que em plantejo per aquesta nova etapa, i després en el treball, en posar-nos d'acord, i hi ha idees que a mi m'engresca moltíssim i tot arribarà.
I tant que sí, i et seguirem perquè tot el que fas és sempre té el teu segell i és ben interessant i segur que aprendrem coses. Avui has inaugurat aquesta secció, ens fa molta il·lusió.
Em feia molta responsabilitat, tenia una sensació de nervis.
La responsabilitat serà qui li toqui demà, que ve darrere teu, però bueno, tothom és benvingut. Per qui anirà pensant, gent molt variada, és el que ens agrada perquè creiem que és un bon exercici tant de recordar coses que ja hem explicat com obligar-nos a que n'hi hagi de noves.
No, n'hi ha hagut moltes més, també t'ho he de dir, però escolta, m'he anat a fixar en això.
Pistatxo. Moltíssimes
perquè
gràcies.
Que sapigueu que és correcte. Correctíssim.
Agnès, moltíssimes gràcies. Si et sembla, escoltem junts l'última cançó del dia.
Molt bé.
La primera cançó de la temporada que entra a la llista del Catalunya Nit és d'una banda que en realitat té diversos temes que encaixen amb l'estil que busquem per acomiadar aquest informatiu. És Nation of Language, però ens hem decantat per aquest, pel títol. Aquest tema porta una veritat incontestable. September Again, ha tornat al setembre.
I
I de fet ja està bé que hi hagi coses que van tornant i nosaltres no volem abandonar la nostra manera tradicional d'acabar el Catalunya Nit cedint l'última paraula, perquè no som d'aquells que ens agrada sempre tenir l'última paraula, no, no. La cedim a algú que hagi tingut avui un gran dia. Fins demà a les 10.
Hola, bona nit. Soc Albert Molins, periodista i impulsor de l'aplicació Esmorzar. I fa 15 dies, dues setmanes, que cada dia és un gran dia, d'ençà que vam llançar aquesta aplicació que permet descobrir els millors llocs per menjar-se un bon esmorzar de forquilla als Països Catalans i que ja s'han descarregat més de 30.000 persones. Josep Pla deia que els nostres esmorzars eren escassos i escarrancits i que pel matí anàvem de molt mal humor. Així que feu-me cas, esmorzar de forquilla, que cada dia serà un gran dia i us llevareu amb un somriure. Moltes gràcies i bona nit.